Ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes, salutacions especials, un dijous 27 d'agost en 31 graus i assolejat. Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes, com sempre. Què has fet, Susana?
Què he fet, Maria?
És que tens cara de culpabilitat.
Sí, sí. He anat a les rebaixes, he pujat corrents, m'he amagat una bossa i entonces és Maria.
Espera't, és que té que sonar algo de fondo. És que tu ho mereixes, avui te ho mereixes.
Vinga.
És que ja que vas a parlar de culpabilitat, millor en esta cançó, de fons.
Però tinc una culpabilitat d'estes que m'encanta. És que m'he anat a fer-me el cafè de rigor i se m'ha pegat un vestit a les mans.
Sí.
I no me'l podia despegar. I jo he pujat corrents i amagant la bossa i tot, i Maria venia darrere de mi perseguint-me i me preguntava, què portes? I jo, no, és que no podia evitar-ho. És tan bonic anar de compres, o no, Maria?
Sí, jo t'entenc, que des de ma casa ma mare estarà dient, i tant que t'entenc, i tant. Jo també vaig anar a les rebaixes a primer d'estiu i també se me van pegar no sols un vestit, moltes coses a la mà. O sigui, i ma mare me deia dies després, però i sa camisa te fa falta? Clar que em fa falta.
Sí, sí,
no te
sí,
ficaràs
sí.
Tota la roba que tens a l'armari. Dona igual, dona està igual.
Sí,
bé
sí,
ahí.
Sí, 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 sí. I després dius, i ese color, pues m'agrada, a més me queda bé.
Sí, clar.
I a més que com val la pena, no? Perquè si no me posen guany, me posen l'any que ves dir que te busques, vas buscant de mil excuses. I sobretot, quan ja l'has agarrat i te ho has gastat, que eixes allí i dius, joi, te fas una eixina, un poc, un examen de consciència, i després vas sumant les excuses. Pa, no tindré tanta culpabilitat.
Però després, quan te veus en aquesta cosa, en aquest vestit, en aquestes sabates, en aquest bolso, no? Dius, és que lo tenia que fer, no? Perquè me senta tan bé que tinc que fer-ho.
I entonces dius, uf, que bé, perquè a més jo en aquests moments, la gent no ho veu, però tinc la bossa al costat i
la mira de reull.
I de vez en quan la mire i allò com que me dona una il·lusió, que pa què.
Però dius, quan tens que estrenar això?
Demà.
Demà no, avui esta vesprà si pot.
Sí.
No, si demà pens en ell, mos farem la foto i que la gent vesca
sí.
Que bé te senta aquest vestit.
Realment, el que havíem parlat Maria i jo, perquè els oients ho sapien, era si esta esprà tinc en algun puesto, segur que és esta esprà. I si no, demà. Maria, som un mitjà de comunicació
sí.
I la gent que es pren de nosaltres són notícies. Anem a parlar del que ha sigut este matí, que a més d'això que els han contat, que és una anècdota, hem estat treballant tot el matí de bon bueno, de bon matí ja en aquestes notícies que volem traslladar-les. Traslladar-li a tots vostès.
Sí, per supòs, si te pareix bé, parlem perquè ciutadans de la, de la Generalitat Valenciana, no, els diputats autonòmics, han demanat un pla autonòmic contra el virus del Nilo i augmentar la coordinació entre agricultura i sanitat en la lluita contra les plagues, no? Si abans era el mosquit tigre, ara hi ha que tindre molt d'ull, Susana, amb aquest virus del Nilo que està afectant sobretot a la província de Sevilla i que no volen que si mos afecti tampoc, és l'últim que ens faltava.
Sí, ell se veia com fumigaven tots els alrededors, sobretot el riu, la ciutat de Sevilla, perquè pues bueno, allí és on més se cria i on més perillia.
Després ens n'anem fins Onda perquè l'Ajuntament ja ha anunciat que obrirà la piscina municipal coberta a partir del 1 de setembre amb millores de serveis i reduccions en les tarifes.
També en Onda, algo que em pareix molt bé i a més és un comunicat que està, l'han fet de forma pública en una de les xarxes socials, on l'Ajuntament d'Onda informa que la Conselleria de Sanitat ha notificat un brot de Covid-19 en el qual 5 persones han donat positius. Tracta d'un brot d'origen social fruit d'una reunió privada. Les autoritats sanitàries ja han aïllat els afectats i estan realitzant el seguiment i el control protocolari. A mi em pareix molt bé que informen i que donen totes aquestes dates. Quan més dades tenim, menys s'especula sobre els fets.
Sí, la veritat és que quan més informació es donen, millor, perquè si te pareix bé anem a parlar dels contagiats, perquè la província de Castelló ha registrat 89 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR des de l'última actualització, que situen la xifra total en 2.460 castellonens afectats des de l'inici de la pandèmia. En el total de la Comunitat Valenciana s'han registrat 829 nous casos. Segons ha informat la Conselleria de Sanitat en un comunicat, s'ha registrat també una defunció per Covid-19. La Conselleria de Sanitat, Ana Barceló, ha destacat que es produeix un creixement sostingut del nombre de casos, ja que existeix una major capacitat de detecció que ajuda a comptar a més armes per a frenar els contagis, que demostra el fet que el 40% dels casos actius són asimptomàtics.
En este cas, el que són 520 en València, 220 en Alacant, 89 en Castelló. En proporció anem per l'estil,
Correcte. I si a part dels contagis també tenim l'ullet ficat a les portes de setembre, no tan sols en aquestes activitats esportives que ja es comencen tant a Onda com a Almassora, que es començarà en octubre, i ahir que també van presentar la guia esportiva a Cia Vila-real, i és en l'educació, Susana, i és que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimecres, després de reunir-se amb el conseller d'Educació i Sanitat, Vicent Marsà, i Anna Barceló, que hi ha la màxima seguretat possible per al retorn a les aules en la Comunitat Valenciana a partir del pròxim 7 de setembre. En el transcurs d'una roda de premsa celebrada al Palau de la Generalitat, Puig ha advocat per la màxima presencialitat possible, perquè moral, pedagògica i èticament segueixen fer-ho així. Encara que ha insistit, hem de ser conscients que no hi ha risc zero. Ja sabem que avui s'estan reunint tots els consellers d'educació a Madrid, no?, per veure què és el que fan. Avui escoltava una entrevista al president de la regió de Múrcia que dient, és que jo no puc implementar unes mesures que a lo millor al meu costat, a la província del meu costat, no hi ha i que també em pot afectar a mi. Tenen que tindre un protocol d'emergència que siga per a tots de manera funcional.
En este cas, el que parlàvem era d'aquesta reunió, és la Conferència Sectorial d'Educació, que és el Ministeri i les Conselleries de l'Estat. Però no perdem de vista, això s'està reunint avui, que és 27, és una reunió entre el Ministeri i les Conselleries, però demà està convocat un fòrum d'educació entre Conselleria d'Educació i organismes de la comunitat educativa. Per tant, nosaltres tindrem demà, tindrem en una estoneta a un representant de l'STEP, que sabem que és el sindicat del professorat, que ens parlarà de, bueno, d'aquestes... Clar, si anem a dir que són mobilitzacions, no ho són encara, val? Però sí que Ells en principi diuen que van, es reuniran primer, però el dilluns 31 d'agost també tindran una conferència entre ells. Pareix que no tinguen massa clar, a no ser que els donaren, després d'esta reunió entre les conselleries i el ministeri, els donaren datos que els tingueren, que els tranquil·litzaren. No sé per què hi hauran mobilitzacions, però esperarem que ens ho diga el representant de l'STEP.
Per últim, Susana, si te pareix bé, abans de començar les entrevistes que anem a tindre avui, comentar als nostres oients que l'Ajuntament d'Eslida ha cancel·lat el seu festival d'arts al carrer per sèries pressions. Volem que escolten esta entrevista, que després en parlarà amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Eslida, Rubén Carreguí, perquè a la nostra pàgina web tenen penjada les declaracions de la directora del festival, que, clar, alega de que hi ha molta gent que s'ha enfadat perquè no hi hagin festes i sí aquests actes culturals, i té una postura molt crítica davant de que s'estan produint cancel·lacions dels actes culturals i que és un perill per a aquest sector, no? Convidem a la gent a que llisca el comunicat a la nostra pàgina web i també després que escolten al regidor de Cultura, que mos parlarà d'aquests insults i pressions que han rebut per part dels veïns per a aquest festival.
Jolín. Mireu, comencem en directe, i en directe la gent encén i col·labora i participa. L'alcalde de Nules, David García, s'ha sumat, també s'ha volgut sumar a lo que els alcaldes decideixen de publicar les coses o no, i també ha comunicat, i per tant m'ha avisat perquè ho comunique, i textualment cita: me acaban de llamar del Gabinete de Conselleria de Sanidad para trasladarme la noticia de que han decretado brote por COVID-19 en nuestro municipio. A los 8 contagiados activos que ya teníamos estos días se suman 3 más. Dit queda, l'alcalde de Nules també se pronuncia públicament i parla dels contagiats que hi ha a la seva població i dels brots que se sumen, també ho fa públic. L'enhorabona a estos ajuntaments que decidissin publicar les coses i no, que no viuen dins d'un oscurantisme.
Sí, de manera transparent, no? Perquè jo crec que amb tota la naturalitat del món es pot fer perquè la gent del seu poble també sàpiga el que n'hi ha, no?
Durant el dia d'avui també tindrem declaracions, si pot ser, si arriben a temps, de la plataforma que hi ha per apoyar a que no es tanque la residència Sant Llorenç. Sabem que en aquest moment estan en una reunió que tenien convocada a les 10 del matí, i aquesta reunió la tenien en conselleria, en Conselleria, en Generalitat, i la tenien en Enric Juan Alcócer, que és el director general d'Inclusió Social i vicepresident i conseller d'Igualtat i Polítiques Inclusives. La seva representant, Pilar, tenia una reunió a les 10 del matí. Ella en confirmava que la tenia prevista a aquesta hora, i si arribava a temps vindria a la ràdio, i si no, entraria també per telèfon. També l'alcalde José Benyoga, l'alcalde de Vila-real, ens ha dit que acaba de tindre la reunió amb els portaveus dels grups polítics, els diferents portaveus dels grups polítics de Vila-real, per demanar suport. A última hora del matí també el tindrem a d'ell, i també tindrem el representant de Ciutadans, que també ens contarà com ha anat i sa reunió, i ens donarà la seva visió de lo que va ser el ple, perquè ahir va ser l'únic que se va quedar despenjat per falta de temps nostra, per a donar la seva visió de lo que va ser el ple d'ahir. I ara, en un momentet, anem a recibir a Imma Cerdà, a Imma, que és la directora de Adavi, i que va parlar-nos de totes aquestes ofertes d'empleo que podem tindre ahí a la mà, i que les ha buscat amb molt de carinyo i amb molta gana de que troben empleo per mig d'esta, la seva funció, que és pues que no hi hagi ningú aturat.
Pues mentre entra Imma, que la gent es prepare en les cuines publicitàries un paper i un bolígraf per apuntar-se si li interessa alguna oferta i on té que contactar, Susana.
Molt bé, doncs donem uns minuts perquè se prepare, i en seguida entra en nosaltres Imma.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Busco ropa laboral, ¿dónde podría ir?
En Big Mader Arbo, dinos tu profesión y nosotros te vestimos. Big Mader Arbo, Avenida Pío 1255, Villarreal.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
I ara ja tenim així a Imma en les piles carregades per a parlar-nos de totes aquestes ofertes que també ens venen, no? Imma, bon dia.
Sí, bon dia, bon dia. Uh-huh. Sí, tinc una llista molt gran. Comenzamos primero por las ofertas. Uh-huh. Estamos en Labora y es un auxiliar de ayuda a domicilio o auxiliar de enfermería titulado para 12 horas y media semanales y la referencia es 549772. Adjuntar el currículum vitae en la oferta. Uh-huh. Y la ubicación es en Chilches. Esta oferta tiene la fecha del 27 del 8.
O sea que es de Farres, de Wii, ¿no? Sí. El 27. Uh-huh.
Uh-huh. Carpintero o carpintera. Referencia 549717. Ubicación Valdusó. Sector de la construcción. Experiencia mínima 6 meses. Y carnet de conducir y vehículo propio. Pintor, pintora...
Hem dit la ubicació, és en la Vall,
Sí.
En la Vall d'Uxó.
En la Vall d'Uxó.
Vale.
Eso es. Pintor, pintora, del sector de la construcción, la referencia es 549719, la ubicación Vall d'Uxó.
Uh-huh. També en Vall d'Uxó, un pintor, pintora... Uh-huh.
Dos operarios de limpieza con discapacidad para las instalaciones de un concesionario de vehículos. Media jornada, de lunes a viernes, 549723.
Peculiaridades de esta oferta es son personas con discapacidad.
Sí, está con discapacidad.
Es decir, en esta oferta hacemos hincapié en esto,
sí.
Porque bueno, es una buena sí. opción para personas que tienen más dificultad para encontrar empleo.
Claro,
por
claro.
lo tanto, dos operarios de limpieza para instalaciones sí. de concesionario de vehículos.
Vehículos en Castellón.
Y es en Castellón.
Sí. Encargado de horno, sector de la cerámica, para uh-huh. la ubicación Onda. Uh-huh. Referencia 549840.
Muy bien.
Ahora vamos con la Diputación de Castellón, Dipucas, uh-huh. y aquí hay que inscribirse en la web y además buscar la oferta y seguir las instrucciones de la oferta, que ahí hay que enviar también el currículum vitae. En
sí, aquí pone operario de manipulación de sector de operario operaria
¿sí?
De manipulado del sector de industria.
Sí, eso es. La referencia, la fecha del 24 del 8, del 20, uh-huh. La ubicación Cabanes, es un contrato para 3 meses y el horario de 6 a 2. Y aquí un mínimo de discapacidad. Esto entiendo yo que es que pueden estar las personas con discapacidad y sin discapacidad, pero mínimo es un 33 lo que cogen. Responsable de taller de proyectos de calderería, maquinaria industrial y estructuras metálicas. En la oferta hay más, muchísima más información sobre esto. Está publicada el 26 del 8, la ubicación es en Castellón, jornada completa, tipo de contrato indefinido y la modalidad por cuenta ajena.
En este caso tendría que ser un autónomo, ¿eh?
Sí. Trabajo en Villarreal.
Ahora vamos a los, porque esta de, anterior era de Castellón, y ahora nos vamos, sí, a los trabajos que podemos encontrar en Villarreal.
Vale, sí. Mira, se busca personal con experiencia para trabajar en la cadena de hostelería de Meeting Point de Villarreal. Aquí se requieren camareros o camareras, cocineros, cocineras, uh-huh, barman, cortador o cortadora de jamón, pastelero, pastelera, y hay que enviar el currículum vitae al número 693-587-994 a la atención de INMA.
Muy bien, aquí tenemos hasta el teléfono y todo, incluso si tiene alguna particularidad, supongo que podrán tratarlo más directamente.
Claro, claro, uh-huh, claro. Aquí tenemos Foment Economic de Villarreal. Aquí la regiduría nos dice que convoca el programa de M-Corp, contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad, para realizar tareas de apoyo a los servicios municipales.
¡Qué bien!
Sí.
¡Qué bien! Fomento Económico está, sí, de enhorabuena, mayor, ¿eh?
Sí, sí, además mayores de 30 años.
Pero fíjate, Inma, sí, me parece bien porque ahora tenemos jóvenes de 30 años.
Sí.
Tenemos jóvenes de 30 años y eso también está muy bien, que por se les supuesto dé esa, que están muy bien formados y que se han quedado sin tener demasiada ubicación.
Claro.
Entonces, creo que han cortado por una muy buena edad, ¿eh?, para mi forma de pensar.
Sí. Están buscando 5 peones de obras públicas con la referencia 960110029. Uh-huh. 3 administrativos, administrativas, con referencia 43091029. 1 oficial electricista, referencia 7510033. 1 oficial de albañil, 7121015. Uh-huh. Y 1 ingeniero técnico de obras públicas, con la referencia 2462108. Y aquí es el proceso de selección, es en el SPAI de Labora de Villarreal, que realiza un sondeo y preselecciona a los candidatos entre los que tengan la ocupación solicitada en su demanda y que cumplan los requisitos de formación y edad.
Uh-huh.
Labora preselecciona a los candidatos y estos son llamados por teléfono, y pero serán los candidatos que tienen que poner en su demanda este mismo programa, ¿vale? Uh-huh. Y se les informará los pasos a seguir y la documentación para entregar al ayuntamiento. O sea, lo primero, apuntarse al programa EMCOR.
Vale, y ahora me preguntan, ¿cómo nos apuntamos al programa EMCOR?
El trámite se puede hacer online. Entonces, para ello, acceder al portal Treballa de la Agencia de Desenvolupament Local y clicar en él.
Uh-huh. Portal Treballa de la Agencia de Desenvolupament, sí, Local y clicar en él.
Sí.
Vale.
El inicio de la contratación está prevista para los mediados de octubre.
Uh-huh.
Es muy sencillo. Ahí, justo donde está el portal Treballa, verán el enlace y entonces ahí dicen clica aquí para iniciar el trámite.
Uh-huh.
¿Vale? Y ahí está, es muy sencillo, de verdad.
El inicio de la contratación estará prevista para mediados de octubre. Sí. Supongo que, claro, tendrá que haber una selección, gente que se ajuste más.
Claro, y a mediados de septiembre, más o menos, pues es cuando avisan de que, bueno, cuando la
de quién ha sido
llama y
seleccionado.
Entonces dicen, claro, uh-huh, sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos...
Acabamos con el plan de fomento económico de Villarreal, que si alguien quiere informarse más detenidamente, ¿cómo lo puede hacer, Inma?
Eso es. Mira, nos ponemos la asociación para que nos llamen al 655-450-989.
Volvemos a repetirlo,
655-450-989. Entonces se pondrán en contacto con nosotros y ya nosotros lo...
Si alguien tiene alguna dificultad, claro, que no duden en llamar a Inma,
claro,
que ella está para esto, para ponérselo más fácil, y solo tienen que llamar al 655-450-989 para poder acceder a este plan que tiene Foment Economic de 5 peones, 3 administrativos, 1 oficial, 1 electricista, 1 oficial albañil y 1 ingeniero técnico de obras públicas. Pues dicho esto, Inma, continuamos.
Vale. Aquí he traído algo que me parece muy interesante y diferente, pero creo que, no sé, igual hay alguien que le pueda interesar. Esto viene de la Fundación Abraza la Tierra. Esto es una bolsa de empleo y es el arrendamiento del hostal bar restaurante Los Ojos del Cabriel. Es multiservicios y albergue en el Vallecillo de Teruel. Es para, si a alguien le interesa coger esta subcontratación, este bar, pues que...
Que esta oferta está a su disposición,
sí,
y que puede intentar coger otra vía de trabajo, forma, puede ser emprendedor, ¿por qué no?
Entonces aquí dice que el Ayuntamiento del Vallecillo de Teruel saca a la gestión la explotación conjunta del hostal restaurante Ojos del Cabriel, el multiservicios y albergue también. Aquí dice importe 1.452 euros, IVA incluida, duración del contrato un año inicial y 5 prórrogas. En fin, hay alguna...
Entiendo que son 1.450, no sé, he dicho exactamente, sí, mensuales.
Yo lo entiendo también, pero claro, yo no me he puesto en contacto con esta gente.
Claro, habría que ponerse en contacto también para saber cómo está el hostal, si hay que hacer algún tipo de reforma.
Claro.
Pero vamos, también es una forma de entender de otra manera lo que es el trabajo.
Claro.
El que es emprendedor ya lo sabe, y el que ha tenido este tipo de negocios también, el que hasta se ha dedicado a la hostelería, claro, y demás, pero el que no lo ha hecho... Bueno, que se ponga en contacto con el ayuntamiento, pues, y a ver qué se puede encontrar.
Claro, es una manera más de funcionar.
Y desde luego, si alguien lo hace porque lo está oyendo y decide hacerlo, pues lo que sí que le agradeceríamos que luego nos lo contara.
Sí, sí, sí.
Porque sería muy interesante, sí, y sería una forma también de animar a... De todos
y lo
modos,
mismo, si tienen algún problema, que nos llamen y...
De todos modos, también, Inma, lo que podemos hacer es llamar nosotros al propietario de este hostal, de este ayuntamiento.
Esto lo lleva el Ayuntamiento del Vallecillo.
Ajá. Y que ponga las condiciones. Y pueden los oyentes oír también las condiciones y no... Pues no sé, igual a alguien le interesa sabiendo más condiciones.
Pues sí, vale. La semana que viene, si no lo han cogido ya, te traigo información referente a esto.
Esto es lo que vamos a hacer. Muy bien, muy bien.
Vale, ya está.
¿Más cositas?
Pues aquí en nuestra asociación, claro, yo traigo aquí ofertas, pero ¿y las demandas? A ver, aquí, pues oye, pues vamos a abrirnos a las demandas. Y tenemos una auxiliar de geriatría con experiencia que se ofrece para el cuidado de personas mayores. También ha sido empleada de hostelería y también tiene experiencia como operaria en el sector cerámico y agrícola. Experiencia también en el sector agropecuario, y que busca trabajo por la zona de Cabanes y alrededores.
Qué bien.
Sí.
Me refiero a qué bien por la cantidad de trabajos que puede desarrollar. Es decir,
muy
que
válida. Es muy válida.
El problema, a lo mejor, que esta persona se encuentra es que no se puede mover de Cabanes y los alrededores. ¿Qué? Porque claro, oyendo eso, con la cantidad de empleos que hemos dicho hasta ahora, casi que lo habríamos podido ubicar en bastantes sitios.
Sí.
Pero lo único es la movilidad, ¿no? Que tiene que ser Cabanes y alrededores.
Y alrededores.
¿Podemos decir el contacto?
Sí.
¿Y el teléfono?
Sí. 664-035-914. y es a la atención de Esther.
Uh-huh. O sea, sabemos que Esther puede ser auxiliar en geriatría, empleada de hostelería y también operaria en el sector cerámico y agrícola. Uh-huh. El único... condición que pones que sea Cabanes y los alrededores.
Sí.
Ella se llama Esther y el teléfono es el 6640359.
Eso es. Y con muchas ganas de trabajar, me ha dicho. Recálcalo porque tengo muchas ganas de trabajar. Y dijeron, vale, vale. Bueno, tenemos otro asociado, que es una persona de 34 años, es un mozo de almacén, con experiencia en cargas y descargas, gestión de pedidos, carné de carretilla frontal, retráctil y trilateral, carné de conducir y vehículo. Y busca trabajo en lo que sea, pero en especial en almacenes cerámicos, cítricos o cualquier otro tipo de género. Y con ganas de trabajar también.
Se le abre ahora un buen momento, sobre todo porque con la recogida de cítricos también... se le abren dos vías, la cerámica está siempre, evidentemente, pero ahora con los cítricos se le abre un buen abanico de posibilidades.
Por supuesto. Contacto 659-883-582, Agustín.
A ver, el teléfono de Agustín, si yo no lo he cogido mal, es el 659-883-582.
Sí.
Muy bien.
Y que eso, con muchísimas ganas de trabajar aquí.
Pues ya tenemos dos personas que ofrecen sus servicios y además hemos tenido empleo en Chilches, Valldoxó, Castellón, Onda, Cabanes, también en Castellón, otro también en Villarreal, también tenemos la oferta de Foment Economic en Villarreal y importante también, y que no se nos olvide, el arrendamiento del hostal bar-restaurante Ojos de Cabriel.
Sí, Ojos del Cabriel.
Ojos del Cabriel, que tiene multiservicios y albergue en el Vallecito, provincia de Teruel. Sí. Casi que dan ganas de ver cómo es aquello, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, realmente es Teruel, pues está, no es que esté muy lejos, está bien, es de una provincia.
No, ahora bien. Además es que con esto del problema sanitario, de la pandemia que tenemos, lo que estamos redescubriendo, claro, todo lo que hay alrededor nuestro.
Sí, sí, sí. Sí.
Por lo tanto, pues es un buen momento también para a lo mejor coger esta aventura.
Claro.
Ima, ¿alguna otra novedad?
Bueno, hay una novedad ya en la asociación y es que, digamos que, a ver, pues esta semana, sin ir más lejos, vamos a empezar a abrir el canal YouTube que te comentaba estas semanas atrás y estamos muy emocionados y muy ilusionados,
claro,
por supuesto.
Claro.
Y el primero que vamos a poner es el ayudar a hacer el telecurrículum, para aportarlo al currículum, porque siempre habrá... Claro, el papel es el papel. Siempre vamos a ir con nuestro currículum, con lo normal, ¿no? Pero llevar una herramienta extra, pues a la hora de buscar un trabajo, tienes más puntos. Siempre te van a mirar de una manera diferente.
Bueno, lo que hacemos es eso, enseñar al que no lo sepa a hacer esto que...
Claro.
Que a veces quisiéramos entenderlo todo o aprender todo rápidamente y si no te enseñan, pues tampoco lo sabes. Claro. Que no se preocupen, que pronto tendrán el canal de YouTube, pero que a ti te tendrán aquí todas las semanas.
Sí.
Muy bien. Muy bien. Inma Cerdá, directora de Adavi, muchas gracias por estar aquí y hasta el jueves que viene.
Muchísimas gracias a vosotras.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34. ¿Te apetece ir a tomar algo fresquito?
¡Uf! Genial, que hace mucho calor.
¿Y dónde podemos ir?
¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes.
¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada.
Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
En Sport 2 comienza la temporada con todas las novedades en fútbol. Las equipaciones, sus complementos y botas, muchas botas y además con regalo de calcetines. Los descuentos y rebajas en Sport 2 Oportunidades, todo al 50%. Camisetas, bermudas, bañadores, zapatillas de fútbol sala. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Calle Torrehermosa, esquina Consolades, Villarreal, donde solo ofrecen primeras marcas.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
I ara també tenim amb nosaltres el comissari principal de la, en la població de Vila-real, José Ramón Nieto. Muy buenos días, comisario.
Buenos días.
¿Cómo se están cumpliendo las normas, estas últimas que se han publicado, la de no fumar en las terrazas con distancia mínima de 2 metros, la de seguir llevando mascarilla si no se está tomando nada en las terrazas en ese momento? ¿Se están cumpliendo las normas?
Bueno, se están cumpliendo en una parte importante. Yo parto siempre que nosotros desde la policía local nos está coordinando la consellería que coordina las policías, ¿vale? La Dirección General de Seguridad, y siempre nos envían los diferentes escritos. Pues primero recordatorio, pero recordatorio de las normas solamente son los primeros días. Entonces ya se está lo que es denunciando. Es decir, a fecha de hoy, el no portar mascarilla, ¿vale? Que es los hechos que ya de hace tiempo que es obligatorio, la mascarilla en la vía pública, ya sea, es decir, sabemos que en los centros de hostelería, mientras no estés consumiendo, tienes que llevarla. Tenemos un total de 52 denuncias, hemos levantado 52 actas. Tengo que decir que cuando levantamos actas de denuncia, es a alguien que incumple claramente. Es decir, nosotros vemos a personas que van paseando por la calle y que tenemos que decir que no se tiene que llevar la mascarilla colgada en la oreja sin ponérsela. Uh-huh. Es decir, no se tiene que fumar en la vía pública. Entonces, siempre que ven al policía, no ven, se la ponen enseguida. Se les recuerda, pero hay casos que nos ve al policía y sigue sin ponérsela. Entonces, en estos casos, o gente que va paseando por la vía pública que no lleva mascarilla, entonces son 52 denuncias, no es que sean muchas, pero cuando se denuncia, en este caso, yo quiero recordar que las denuncias no paran de aprobar normas la consellería, en este caso es la consellería de Justicia y Administración Pública o la de Sanidad Universal, y hay que recordar que la sanción por la tramita de consellería es un máximo de 100 euros. Normalmente mucha gente cuando se denuncia por la mascarilla acepta esa sanción y dentro del plazo voluntario pagaría 60 euros, un descuento, ¿vale? Pero ya no se trata de la cantidad, sino se trata del respeto hacia los demás. Es decir, la gran mayoría de personas las vemos cuando van en coche. Si no son personas convivientes, si son trabajadores que trabajan en una empresa, van 2 o 3 personas, van con la mascarilla. Y lo que es la parte de informar, ya ha pasado una historia. Es decir, informamos los primeros días, pero cuando ya es una norma, y estamos hablando que es una norma de salud, que estamos viendo que los contagios, todos pensamos que en verano se pararían, están aumentando, y por parte de policía es simplemente lo que hacemos es recordar las normas, y en caso de ser incumplimiento, pues hay sanciones leves, graves o muy graves, y estamos tramitando esa denuncia. Pero tenemos que decir que a fecha de hoy las únicas sanciones que estamos poniendo que tenemos ha sido por el tema de las mascarillas, ¿vale? Por el tema de no fumar, se está recordando, y normalmente la gente lo está cumpliendo, y los centros hosteleros de restaurantes, bares, son los primeros interesados en que se cumpla para que vaya todo con normalidad.
Las denuncias que han puesto hasta la fecha aquí en la población de Villarreal, las edades de los denunciados tienen hay una franja de edad en concreto o varía, hay de todas.
Justamente cada denuncia que hacemos sacamos una tabla, uh-huh. Pero ahora justamente no puedo acceder, y cuando acabe el mes lo vamos a tener todo, ¿vale? Y sabemos las edades. Yo sí que puedo decirle que se estamos denunciando desde gente joven, y sobre todo la gente mayor lo respeta muchísimo, y es gente de mediana edad a los que se les ha denunciado, y gente joven. Pero yo cuando acabemos le hagamos la estadística, uh-huh. Y el próximo día, la próxima vez que hablemos, le diré exactamente el tanto por cien de edades. Pero digo, pero normalmente sobre todo gente joven y no tan joven, pero la gente mayor son los que más la están respetando. Eso también se tengo que decir. A mí son personas de riesgo y yo creo que lo tienen más asumido. Y la gente joven son los primeros que a sus padres o a sus abuelos dicen que si salen, que vayan con la mascarilla, solo aquí en ningún momento, salvo que sea necesario.
Mire, este es un tema y unos casos que se han ido denunciando cuando Consellería cuando se da un positivo de un COVID, lo comunica a las autoridades. ¿Ustedes han tenido que llamar la atención o ir a por personas que sí estaban contagiadas y ustedes tenían conocimiento de esto para tener que decirles que tenían que estar en sus casas y no por la calle?
Nosotros a fecha de hoy, hay un decreto, que es el decreto ley que aprobaron el pasado 25 de julio, que establece el tema de infracciones leves, graves y muy graves. Y luego, ¿qué ocurre? A nosotros a fecha de hoy, a policía local, en este caso es Sanidad, la que hace los seguimientos, es decir, yo le pongo un ejemplo que está pasando en cualquier trabajo, nos ha pasado a nosotros, un policía que, en nuestro caso, ha tenido contacto directo con un familiar que posiblemente ha dado positivo, lo ponen en cuarentena, le hacen una PCR, se le da la baja automáticamente, pero no hemos tenido ningún caso todavía que a fecha de hoy, desde Consellería o un centro de sanidad local de aquí, nos hayan dicho que vayamos a comprobarlo. Lo están comprobando Sanidad a través vía telefónica, a través de sus contactos, a través del personal que tiene, o rastreadores, pero nosotros recurrirían como último recurso, pero a fecha de hoy desde Policía Local ya no nos han pedido ninguna comprobación de que esa persona se encuentra en casa.
Otro de los de las cosas que nos preocupa es el decreto para fiestas. ¿Qué va a ocurrir? ¿A qué acuerdo se ha llegado?
Sí, bueno, mira, ahora aprovechando, antes de pasar a la pregunta que me ha hecho, es una infracción grave el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria competente, claro. O en su caso el de confinamiento. Entonces yo quiero recordar que en este caso es una infracción grave y ese incumplimiento va de 601 euros a 30.000 euros. Uh-huh. Es decir, quiero recordar simplemente que lo mínimo que se le va a poner, si se llega al caso, son 601 euros. Si es la primera vez, no ha sido con malicia, no ha sido intencionado, se supone, pero que sepa que es un hecho grave, está tipificado. Luego, el tema que se me ha dicho, sí que es verdad, se ha suspendido lo que es decir el registro de peñas para evitar, ya se sabe cómo está el tema de las fiestas, están pasando mucho en otras poblaciones, se ha suspendido. Entonces, tenemos que recordar que nosotros tenemos casi 400 y pico peñas, no puedo decir exactamente, uh-huh. Y estamos preparando las notificaciones para hacerse una por una. Ya se ha empezado a notificar a las peñas, y a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de la prensa, vamos a recordar de que se ha suspendido y no se le da legalidad al tener que ir a un casal. Pero hay que recordar a todos los vecinos de que se han suspendido todos estos eventos de las fiestas. Igual que nos pasó las fiestas anteriores, no se puede ir a los casales, y en caso que ocurriera, pues tendríamos que ir al decreto que tenemos para proponer sanciones. Yo también tengo que decir que cuando suspendieron en el caso de las fiestas de mayo, no hubo ningún problema, no hubo ninguna sanción, porque la gente se lo llevó a la rajatabla. También estamos en confinamiento, también hay que recordar, claro, la época que era más extrema. Claro. ¿Qué ocurre ahora? Ahora tenemos que recordar que el ayuntamiento, igual que es muy bueno el registro de peñas, pues sabemos que tenemos un responsable, sabemos si ese local está alquilado, son propiedad de esa persona, tenemos un listado de todas las personas que tienen, y una forma de controlar las peñas y tener legalidad. Hay que disfrutar de las fiestas, todo. Pero en este caso también nos sirve para decir, ¿verdad?, que tenemos 400 y pico casales peñas de amigos, ya sea peñas oficiales, no oficiales, que no tienen que utilizar ese local. Hay que ser conscientes de las limitaciones que hay y sobre todo que este decreto, que no, que esto es un decreto local, ¿vale? El que se ha aprobado por la alcaldía. Pero igual que tenemos esto, por consellería se ha aprobado que es válido esas limitaciones de aforo tal para 25 días hábiles. Entonces, a medida que va evolucionando lo veremos, pero recordar aprovechar ahora a todos los vecinos y vecinas y decir, oiga, cualquier duda que tengan, llamen a la policía local al 092 o al 964-54-7010. Se les va a informar de todo lo que, cómo están las cosas, y cualquier duda que se tenga se les va a plantear, y sobre todo tener que evitar allí que vaya la policía, porque tengo que recordar que la gente se lo toma muy en serio, y a la mínima que vayan a un casal, seguramente los vecinos del lado nos van a llamar y la policía va a ir, y el caso se actuará en consecuencia a lo que conforme esté. Pero hay que recordar que a partir de ese momento, este decreto, el momento que se notifique, ya está diciendo a las locales que no se puede utilizar como peña y que no se da esa legalidad que era para utilizarlo de ambiente festivo.
En este caso, se espera que haya alguna llamada, porque parece que se nos haya olvidado lo del confinamiento, cosa que no ocurría en mayo, y en caso de que vayan, ¿ya saben las cantidades de las multas?
No, porque todavía, ¿qué ocurre? En este caso, nosotros tenemos la ordenanza, pero aquí seguramente nos vamos a remitir, en el caso de denunciar, nos iríamos seguramente al decreto de la Generalitat, que las sanciones son mucho mayores, ¿vale? Es decir, entonces, nosotros siempre decimos que la policía está para informar, para actuar, pero por suerte, por desgracia, siempre hay que tener que denunciar, hacer la sanción. Entonces, yo creo que sí que es verdad que en verano hemos podido comprobar las zonas costeras de nuestra provincia, como puede ser Benicàssim, Burriana, el Grado de Castellón. La gente está saliendo. Ahora, a partir de que acabe el mes de agosto, ya tenemos a punto de empezar el cole, que tampoco sabemos cómo va a evolucionar. Y sobre todo las fiestas, la gente empieza muy suya con volver a las fiestas, y que es verdad, hemos tenido confinamiento, hemos tenido el verano, hemos tenido más libertad, pero estamos viendo que están aumentando los contagios. ¿No? Sí que hay que recordar que el momento que ocurra, vamos a aprovechar a través de la radio y todos los medios informando. Pero a fecha de hoy sí que tengo que decirle que no se nos ha planteado todavía por qué artículo van a denunciar. Entonces vamos a esperar un poco la evolución. Creo que en un principio seguramente iríamos a las normas autonómicas, que la sanción es mayor y tramita también la consellería. Entonces yo quiero recordar a todos los jóvenes y no tan jóvenes de que seamos consecuentes. Es decir, si tenemos que aguantar unas fiestas más sin salir, es decir, mantengamos el tener que evitar ese confinamiento total que tuvimos que sufrir todos, y se trata de que empiece a bajar los contagios, y más teniendo en cuenta que está al lado, está la vuelta al colegio, la vuelta al instituto, tenemos los niños, la vuelta al trabajo. Entonces, la verdad es que tenemos que poner por parte de todos. Pero como decir, policía, cuando siempre informamos, pero por supuesto a una persona que la vemos que incumple claramente la norma, se le va a sancionar. Es decir, una cosa es si ves a alguien paseando por la calle sin mascarillas, que ni ves que ni la lleva, que se la acaba de quitar, ni la lleva en la mano, pues la única forma de proceder es para saber identificarla y denunciar. Y luego recordar todo también las recomendaciones que se hacen, ¿no? De la distancia social de 1.5 metros, de evitar también no más de 10 personas. Es decir, se están haciendo recomendaciones porque al final lo que es una recomendación que no se cumple tenemos que volver en obligación, y eso es lo que tendríamos que evitar. Yo creo que gran parte lo está. Hay unas normas que es importante también que sepan todos, de que el botellón está prohibido. Es decir, como hasta hace un tiempo, o sea, la gente se podía juntar. Lo que está claro es que el decreto que aprobó en agosto, el más reciente, pues no se permitirá el consumo colectivo en grupo de bebidas en la calle, en espacios públicos, conocido como botellón, ajeno a los establecimientos de hostelería o similares. Entonces sí que es importante recordar a cualquier vecino o vecina que si ve en un parque, si ve en una calle que hay un grupo de jóvenes que están bebiendo alcohol alrededor de un vehículo o en un parque, que nos llamen y nosotros actuaremos en consecuencia. Y en este caso estamos hablando de que ya nos iría a una sanción grave. Entonces, quiero recordar esto porque no se trata de asustar a la gente, se trata de ser consecuente, porque estamos hablando de salud pública, y que cuanto antes volvamos a la normalidad, antes volveremos a hacer una vida normal.
Se trata de parar todo esto para poder hacer una vida normal, es eso. José Ramón Nieto, comisario, muchísimas gracias por haber entrado, y la semana que viene tendremos que volver a abordar este tema para seguir recordando que hay que ser consecuentes con el momento actual.
Muy bien, pues muchísimas gracias porque nos dan la voz de poder comunicar a los vecinos y a todas las vecinas cómo está la Roma y qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento y sobre todo por Policía Local, que somos los que estamos en la calle coordinados con Policía Nacional y cualquier cosa o novedad que ocurre, pues nos ponemos en contacto para actuar siempre de la misma forma. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias y buenos días.
Estás a la 92.2 FM.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 € financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
I ara també, com diuen al principi del programa, avui es reunia, se reunia el Ministeri i les conselleries de tot l'Estat en una conferència sectorial. Per tant, també tindré l'altra veu. Anem a parlar amb Marc Candela, que és coordinador d'acció sindical de l'Estep. Molt bon dia, Marc.
Hola, molt bon dia.
Suposo que ansiós per saber què és el que hi serà d'esta reunió, no?, d'avui.
Sí, sí, estem a l'expectativa de veure si quines mesures s'acorden implementar i quines ens afecten a nosaltres que no les hem implementat ja. I, per sort, demà també s'ha convocat el fòrum educatiu per a estudiar també aquestes propostes i anar aportant nosaltres si tenim alguna proposta més o alguna situació més. Però sí, efectivament, estem esperant a veure què s'acorda a nivell estatal i qui ens afecta a nosaltres i la reunió d'avui.
Clar, per això li dia demà, dia 28, vostès també tindran el fòrum este educatiu per a veure què han acordat per a l'inici d'este curs, però també el dilluns faran una assemblea de professorat, no?, del 31 d'agost. També, o sigui...
Sí, hem convocat aquesta assemblea del dilluns precisament per a poder informar al conjunt del professorat d'aquestes mesures que s'estan parlant avui, a nivell estatal i de les mesures que parlarem demà en el fòrum educatiu i evidentment de les nostres propostes, les que farem demà i també per a acabar de recollir propostes que puguen haver per part del professorat que puguen haver i que a lo millor puguen anar contribuint també a implementar-se abans de que comença el curs, el dia 7.
Sí, sap que em sorprèn quan vostè em diu això, que a nosaltres durant tot aquest temps, aquests últims dies que estan ajustant la tornada a les aules, a l'ensenyament, que ens diuen que totes aquestes mesures les han preses després de parlar en cada centre, en cada director, en cada professor, i a mi el que me sorprèn és que demà vostès tinguin aquest fòrum. No han acabat de preguntar-lo tot el que es fa falta?
A veure, sí que ha hagut en juny i juliol sí que ha hagut molt de contacte per part de les organitzacions de la comunitat educativa amb la conselleria per anar planificant d'alguna manera el que seria l'inici de curs. I sí que és de veres que la conselleria va fer una feina centre a centre per exemple, tot aquest increment de plantilla que hem tingut nosaltres, pues per a que les direccions també manifestaran les seues peticions de professorat que necessiten o que consideraven que necessitaven per a implementar la plantilla o per a veure tot el tema dels espais per a poder reduir la ràtio i, bueno, i desdoblar i tot. O sigui, aquesta feina s'ha fet. Val? El que ha passat és que n'hi ha algunes peticions o moltes peticions que s'han anat fent. Pues en un principi la conselleria pues no les va acceptar o no les va tenir en consideració, no? I ara s'està veient la necessitat de que sí que s'haurien d'haver implementat. Per exemple, una que van demanar ja en el mes de maig, ja fa mesos, uh-huh. era el tema de l'entrada escalonada la setmana a partir del 7, no? Vull dir que no coincidisquen tots els alumnes, totes les famílies al mateix dia en el centre per evitar precisament pues això, confluència de molta gent, no? I ara, pues ahir mateix el conseller sí que va dir que estava obert a estudiar aquesta mesura i aplicar-la, no? Que, bueno, ja és una mesura que fa temps que porten demanant, no? Hi ha altres mesures que no estan contemplades, com per exemple la mesura de la temperatura de l'alumnat, o fer test de PCR periòdicament. Això sabem que és molt complicat perquè n'hi ha 6.000 alumnes i 80.000 professors, i és complicat, però almenys sí, i la presa de temperatura, doncs pensem que sí que és factible fer-la, no? I que també traslladaria tranquil·litat a la comunitat educativa d'alguna manera, no? Hi ha algunes mesures, però això, que encara faltaria implementar. Hi ha altres que sí que s'han fet, vull dir, nosaltres tenim un pla de contingència que altres territoris encara ni el tenen, o tenim aquest increment de plantilla que ja està adjudicat fins i tot, o tenim una organització més o menys clara de com serà el curs, no? Però hi ha mesures que caldria implementar i que esperem que entre el que diguem avui en el Ministeri i el que es parli demà, pues puguem això, pues acabar d'implementar-les per a donar la màxima seguretat possible als centres educatius en l'inici del curs.
Això és el que ens traslladen, però parlant amb professors, hi ha veus de professors que diuen que aquestes ràtios dins de les classes no se podran complir i que aquesta ampliació de professorat no s'ha fet del tot, no?
No sé per què diuen això de l'ampliació de professorat. Ja dic, així al País Valencià tenim un increment de 4.000 4.700 professors, és el que d'alguna manera els centres han estat demanant, també, vull dir que altres territoris, ja dic, nosaltres ja van anunciar a Madrid la plantilla que anaven a tindre i nosaltres ja la tenim adjudicada, per
sí,
exemple, no?
jo li comentava...
Un altre tema és que puntualment en algun centre diguem, ara tenim aquesta necessitat i es pugui implementar, això sí. Bueno,
sí,
general,
li comentava, els centres són de la Comunitat Valenciana i hi ha algun centre que encara no ha rebut aquest personal que esperaven rebre. És a dir, li ho han comunicat a casa i per això li preguntàvem a vostè, ja que és el coordinador sindical. Estos centres que no els ha arribat este reforç de professorat, s'espera que s'arribe? O sigui, sí que acabarà arribant?
Sí, ja dic, si el centre va sol·licitar en el seu moment aquest increment de plantilla i no ha sigut atès, cosa, bueno, en principi a nosaltres, com a sindicat, no ens ha arribat al contrari, de centres que no han demanat i els han enviat a i tot, no? Vull dir, si en algun centre, per favor, que es posi en contacte immediatament amb el sindicat i amb la conselleria, i ara, la setmana que ve, n'hi haurà adjudicacions també normalment de professorat, doncs, per aquest professorat que ara igual s'ha jubilat ara en agost, o que per lo que sigui s'ha agarrat una baixa, o també les adjudicacions continuaran totes les setmanes, no? I evidentment, si jo crec que si es detecta alguna necessitat d'aquest tipus, la conselleria ho ha fet, com he dit, ho ha fet ja, si algú sap que encara falta algo, pues entenc, jo no soc la conselleria, però bueno, entenc que no hi haurà problema. Però vaja, que seran, pot ser que siguin casos puntuals, però en principi ja dic, segons la conselleria, tots els centres educatius han rebut un increment de plantilla. Després està que si és el que volien o no és el que volien exactament, però bueno, en principi la notícia és que tots tenen aquest increment de plantilla. Uh-huh. I si hi ha casos, caldrà, evidentment, estudiar-los i solucionar-los.
I en quant fa l'espai dels alumnes, tindrem garantit l'espai o des del sindicat se lluitarà perquè això estigui a acabar, se pugui acabar garantitzant?
Sí, els espais s'ha fet també una feina de reduir les ràtios que, efectivament, nosaltres ara pensem que s'haurien d'haver reduït més, no a 20 en els que seria una bombolla d'infantil i primària,
claro,
sinó nosaltres ja vam proposar en el seu moment a 15. No? Uh-huh. Clar, ara en agost pues, hem vist aquesta mesura de que els restaurants no, només poden atendre 10 comensals. Bueno, evidentment, nosaltres preferim ràtios més baixes, també de veres que hi ha un problema d'espais en els centres, no?
Claro.
Però bueno, continuem treballant per a que les ràtios siguin el més baixes possibles, i que l'alumnat estigui ben atès i evitar al màxim els contagis, no? Els centres educatius i altres que tampoc són xicles que se puguen estirar, no?
Ja.
Però, efectivament, haguem preferit que s'hagin treballat sobre 15 que sobre 20. Uh-huh. Val? I a partir d'ahí, continuar treballant en aquesta línia, efectivament. Uh-huh.
D'esta reunió s'espera algo que no se sap, no sé, esperen alguna sorpresa o pràcticament saben que lo que van a dir-los és lo que s'espera?
Bueno, ahir el conseller va fer una reunió amb la consellera de Sanitat i amb el president Puig i ja va anunciar algunes mesures, com esta que us comentava d'ampliar, d'escalar l'entrada a partir del 7 de setembre. I també, també va explicar que van a crear una comissió de treball i tal, però bueno, si nosaltres sí que ens agradaria que, per exemple, aquest tema de la presa de temperatures, i en aquells centres en què se puga almenys pues, reduir encara més la ràtio que es faça, i algunes altres mesures. Hi ha un tema que ens preocupa també, i és el que passa amb l'alumnat que és de risc, val? Que té alguna malaltia crònica, clar, i amb el professorat, evidentment, que és el que representem, no?
Sí.
I això sí que ens agradaria d'alguna manera que i la conselleria nostra, el que dius, que el que diga el metge de
capçalera,
el que diga la conselleria de Sanitat, no? Però bueno, sí que es podran produir situacions en què, pues, no sé, els nens que no vagin a escola perquè la conselleria diu que té un pla B, que encara no hem negociat, que és aquesta atenció a aquest alumnat, no? Però clar, ens agradaria pues, conèixer-la en més detall, i valorar-la i fer propostes en aquest sentit també per a millorar-ho, no?
Uh-huh.
I esperem pues, que la conselleria, allò en què no es va fer cas en juny i juliol, pues, ara, ara que hem vist que sí que era necessari pues, que ho implemente, ¿verdad?
Uh-huh.
Això ho sabrem entre avui i demà.
Marc, si li pareix, seguirem parlant d'este tema perquè sap que va canviant. Això no sabem ben bé què pot passar en un parell de dies i molt menys la setmana següent. Si vostè li pareix, ens posarem en contacte més avant i anirem preguntant-li.
Perfecte, cap problema. I moltes gràcies per contactar amb nosaltres i per parlar d'esta situació.
Marc Candela, coordinador d'Acció Sindical de l'Este. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964 932-2041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestrat. Estuditecle retoma sus clases presenciales manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Vila Real.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I ara també, bueno, més novetats. Avui se reunia la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Vila-real, dels diferents partits polítics que hi ha al consistori de Vila-real. Anem a parlar amb Domingo Vicent. Ell és portaveu de la formació Ciudadanos. Molt bon dia, Domingo.
Hola, bon dia, Susana.
Domingo, avui els han convocat a una junta de portaveus en referència al tancament que té previst la Generalitat, la Conselleria d'Igualtat per a la residència de Sant Llorenç. Què ha passat? Com ha estat?
La Junta de Portaveus, com tu has dit, l'han convocada aquest matí, la van convocar ahir tota la vesprada per a parlar entre totes les formacions sobre la situació i per a donar suport a un manifest o a unes reclamacions que anaven a fer els familiars de residents en aquesta residència. Nosaltres al plenari ja li vam preguntar a José Benyó com estava la situació en aquest moment, o si tenien informació nova, i també li van traslladar en aquell moment ja el nostre suport incondicional tant als familiars com als residents com als treballadors, no? Perquè pensem que el càstig que se pugui ficar a una empresa que gestiona una residència el que serà aquesta empresa i no a residents, que és el que s'està fent el que per a mi percebis que en aquests moments és que un tancament d'una residència en qualsevol situació, però més en la situació que estem vivint ara, pues és rebentar els engranatges familiars i socials que tenen esta gent, no? Per desgràcia, jo els últims anys he tingut experiència en residències, sempre han sigut experiències positives, i sé del drama que és que no pugui, que hagis de traure el teu familiar de la residència, no? Me fiqué perfectament en la pell d'ells, perquè, ja dic, per situació personal ho he viscut i sé que la necessitat, el paper fonamental que fan les residències, no? Aleshores, avui en la Junta de Portaveus pues, hem reiterat aquesta conformitat en l'acció que volem prendre familiars i ens fiquem al seu costat, no? No entenem si és un expedient que ve de tan enrere, si tan greu és perquè la residència sigui funcionant, i si no, pues, el que n'hi ha que buscar és solució per als familiars. Per desgràcia, jo sé que el tema de les places és molt difícil d'aconseguir. Sempre hi ha hagut llistes d'espera que tal vegada no s'han d'aconseguir una plaça, doncs veig que l'opció que puguen donar els reubicadors és un poc enganyada de famílies, és la meva opinió, i així no ho he manifestat.
En aquest cas s'apunta o se diu que el fet de que siga ara en aquest moment quan se li hagi aplicat aquesta sanció a la residència de Llorenç és degut als problemes que han hi hagut en les residències de la tercera edat en la Comunitat Valenciana.
Jo pel que sé, perquè tampoc una de les coses que hem acordat en la Junta de Portaveus és demanar que ens informen que la conselleria sigui transparent i que ens informen per si senyals del que està passant, perquè no han rebut tota la informació de l'expedient, no? Entonces vas un poc a cegues, no? Però sí que és veritat que durant aquests mesos pues no ni s'ha sentit, s'ha conegut de cap cas ni s'ha residència justet, inclús avui el senyor alcalde ens ha manifestat que des de la UME li comentaven el bé que la neteja i el bé que estan aplicant els protocols del Covid en aquesta residència, no? Per la qual cosa Ja t'he dit, jo crec que si hi hagués hagut problemes a nivell del poble, d'una via o d'una altra, algú ens haguem enterat i ningú ha tingut mai notícies ni queixes de la residència, que no vol dir que no n'hi hagin, però és un poc tot estrany. I sense tindre informació és molt difícil, i sobretot l'important és ficar-nos al costat de les famílies i de residents.
Sí, en aquest cas no era per als efectes del Covid, que sí que la que ha tingut ha sigut la residència, l'altra residència de la carretera de l'Ermita, que sí que estava a tindre 30 persones declarades que havien faltat, en concret de Manser 68, i ahir no se va aplicar ningú tipus de mesura en aquest sentit, que era per lo que també se queixaven els propietaris de la residència Sant Llorenç. Jo no li diria més per això, sinó que per el fet de que ara sí que se miren en lupa totes les residències a nivell nacional, des de conselleria, si en aquest cas si el que té és un procés administratiu obert de algo que no deu de tindre o que de faltar o algun tipus de problema, sí que hagin decidit aplicar la sanció. No me referia al Covid, sinó a que no reunira totes les condicions adequades per a permanecer oberta.
Sí, clar, moltes vegades és plaços administratius donen aquestes coincidències, no? Però pel que sabem i pel que s'han dit, és un expedient que se va obrir en 2018. Si tan greu era, què feia la residència oberta, perquè la conselleria deixava que estiguera funcionant si n'hi havia un problema greu, i si és un problema d'una mala gestió o que siga, el que n'hi ha que buscar és una solució que no perjudiqui als residents. N'hi ha molta gent que per a ells és a casa, no tenen al millor ni cap família ni cap lloc on anar, no? Uh-huh. No és tan fàcil, penso jo, dir tanquem una residència i reubiquem a la gent, perquè primera que no ho veig factible, i segona que n'hi haurà molta gent que per condicions de salut o mentals, pues, li van a provocar molt de prejudicis.
Uh-huh. Per lo que fa al ple que va tindre lloc el dimarts d'esta setmana, i ahir vostè per problemes nostres de temps no van poder cridar-li per telèfon, sí que parlem d'aquella moció que van presentar del problema que se tenen els ocupes. Bona moció, van estar tot el món d'acord, no?
Tot el món no, sí que és veritat que el Partit Socialista pues, ens va fer una xicoteta d'esmena, igual que el Partit Popular, per a millorar alguns aspectes, i tant el Partit Socialista, el Partit Popular, com Vox, com nosaltres mateixa, vam votar a favor. En aquest cas, Compromís se va estendre i Unides Podem va votar en contra, però nosaltres estem molt contents d'haver aconseguit aquest suport, sobretot de les forces constitucionalistes. No? Uh-huh. És la tercera vegada que Ciutadans ha presentat una proposta de llei al Congrés, les dues anteriors ens van tombar, i ara ja en alguns llocs pues, també veiem que el Partit Socialista comença a ser conscient del problema. Hi ha hagut gent que m'ha preguntat si en Vila Real aquest problema està, i que evidentment en Vila Real ara mateix no és un problema greu, perquè pugui haver algun cas, però sí que és veritat que el ritme que estan creixent les ocupacions de més d'un 60% els últims anys, i que aquest semestre, per exemple, a nivell nacional, i siguem a 40 ocupacions per dia, i que la Comunitat Valenciana és la quarta en número d'ocupacions, pues sí que és un problema que està ahí. Vila Real, en la quantitat d'immobles que tenim tancats i de segons residències que n'hi ha, pues vull dir, això no és un problema que pot aparèixer en qualsevol moment, i el que devem demostrar, crec que s'han fet tots, és que n'hi ha que exigir que se reforme la llei, per a que se fiqui al costat dels propietaris i no dels delinqüents, no? Al final, les vivendes que s'ocupen pues, són de gent que paguem els impostos, que complim la llei i que anem de cara, no? I el que no pot ser és que per a solventar un problema se'n crea un altre igual o pitjor, no? Uh-huh. Entonces, estem molt contents del suport de tots els que hem aconseguit, i esperem que en el Congrés tots tinguin el mateix espírit per a consensuar una reforma que doni solució legal i resposta ràpida a les ocupacions.
Uh-huh. Dit això, i cal recordar que en Vila-real no tenim problemes, però sí tot el món té una segona vivenda, és a dir, o quasi tot el món, i sí que se corre un perill real, eh?
Sí, no, el perill està ahí perquè n'hi ha moltes segons vivendes tant en Vila Real com en la província. Recordem que Castelló és una província turística i n'hi ha molta gent de fora de la nostra província, la mateixa província, que tenen un segon immoble en una altra població. Entonces, si el que volem és tindre una economia sana, un turisme de qualitat, que que vinga i que cuide la nostra província i que també forme part de la nostre, del nostre entorn i tinga la seva propietat. Així el que no podem esperar és que vinga un, anar tu a una propietat que tingués en Benicàssim, sinó en Europesa o un altre lloc, o al teu maset, i veure que quan arribes està ocupat, no?
Uh-huh. Cal dir que
a partir d'ahí tens un calvari.
Cal dir que són segons vivendes fetes en molt d'esforç i en molt de treball, és dir, així no n'hi ha ningú holding de vivendes, de gent que... No, estem parlant
de... Sí, efectivament, aquestes vivendes buides o aquestes segons vivendes totes tenen una història darrere, o en les cases dels pares, o són segons vivendes pues, que la gent s'ha fet amb molt de treball, amb molt d'esforç i que i tens molt de carinyo, no? I que si te l'ocupen, pues, el que te trobes és que has de seguir pagant la llum, has de seguir pagant l'aigua, has de seguir pagant la contribució, mentre uns altres estan disfrutant de la teva vivenda, segurament te la desfaran, el que manifesten els propietaris que han tingut vivendes ocupades pues, és que després l'única opció que tens, a part de gastar-te molts diners per a recuperar-la o per a arreglar-la, pues, la gent pues, té por i fàstic de tornar a la seva vivenda, de dormir en el seu propi llit, no? Jo crec que n'hi ha que tindre un poc d'empatia també en els propietaris i pensar que si no tots són milionaris, no? I el que tenen ho han aconseguit en molt d'esforç i es costa molt d'esforç també mantindre-ho.
Per això, Domingo, vostè és del que pensa que més val prevenir que curar, no? És dir, anem a fer la llei antes de que ens arribi, perquè també ens arribarà.
Sí, al ritme que van les situacions i que damunt estem veient com hi ha un partit en el govern que sempre ha sàpiguen al costat és que infringeixen la llei i ho ha alentat, pues, el que no podem és esperar a veure com veïns nostres pues, sofreixen això en els seus camps, no? Més val que tinguin solucionat el tema legal per a que la justícia actue de manera ràpida i eficaç.
Domingo Vicent, regidor de Ciudadanos de l'Ajuntament de Vila-real i també diputat provincial per Ciudadanos. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Llega la tercera generación del Kia Ceed con un diseño más deportivo que nunca y con lo último en tecnología para tenerlo todo bajo control. Mientras estés en el coche, claro. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano y llévatelo desde 12.950 euros. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525. Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Time. can do so much. All you still more.
Bé, i ara ens n'anem a Eslida per xerrar amb el seu regidor de Cultura, Rubén Carreguí. Bon dia, Rubén.
Hola, bon dia, com esteu?
Pues bé, ahir ens va arribar una noteta de premsa, no?, de part dels organitzadors del Festival d'Arts de Carrer que feu ahir a la seva població, no?, Eslida, i ens va cridar l'atenció perquè des de lo que és l'organització diuen que l'equip de govern ha decidit cancel·lar aquest event de cultura, que és el més important de l'any, per haver recibit insults i amenaces per part d'alguns veïns i veïnes de la localitat. I clar, ens agradaria que mos ho aclarigueu. Què és el que ha passat?
Sí, bueno, primerament, jo crec que sempre una població menuda, no? Sempre les coses tenen com a més ressò, no? Pareix. Així, clar, la política es viu dia a dia, es viu al carrer i bueno, evidentment, a voltes les crítiques són més personals, vull dir, d'això no podem fugir. Jo, per resumir, no? També un poc, jo crec que és un poc la por la que torna a guanyar, no? Després les conseqüències, doncs cadascú les interpreta d'alguna manera. Jo penso que la nota de premsa també la llegia. Vull dir, per a nosaltres, Pepa Cases, vull dir que és la directora artística del projecte, és un projecte que a banda va néixer a Eslida fa 7 anys, que és el projecte FES, vull dir que s'encarrega de dur la cultura, vull dir que és una empresa molt de bagatge en aquest tipus d'esdeveniments. Nosaltres, des de la regidoria, sempre hem apostat per la cultura segura i bé, aquest estiu es va decidir per part de la regidoria de festes, juntant les comissions, suspendre els actes festius, però no els actes culturals. Els actes culturals, doncs, bueno, vam decidir que veuríem en cada moment com estava la situació sanitària. Això, evidentment, és algo que ens pilla de nou a tots, anem dia a dia i bueno, vam decidir que això, clar. Jo crec que també al estar separades per primera volta regidories de cultura i festes, doncs això també va confondre a part de la població, no? Es creia que s'havien anul·lat tots els esdeveniments culturals i festius. Clar, la meva tasca com a regidor de cultura és intentar que la cultura estiga viva al meu poble, mentre la llei ho permetís, és que i hi hagin mesures, no? Pues, complir el protocol, pues, no, doncs, com qualsevol treballador o qualsevol empresa que té el seu protocol, doncs nosaltres podíem organitzar perfectament, complint les normatives, esdeveniments culturals. També crec no, que bueno, han tindre que prendre la decisió un poc abans a les pressions a què ens referim. Jo crec que aquesta por sempre fa que la gent reaccione de diferents formes. Hi ha gent que s'expressa, diguem que d'una manera més violenta, i hi ha gent pues, doncs, que diguem que la seva disconformitat l'expressa doncs, d'una manera poc educada, no? També. Jo personalment, com a regidor de cultura, que he vist quasi al poble, claro, nosaltres hem rebut pressions, jo personalment he rebut pressions, circulava, inclús va arribar a circular una nota pel poble demanant firmes, doncs això, que aquesta gent es personaria d'acusació si hi havia algun cas de Covid. Vull dir, claro, impedint també aquesta pressió que la gent faci la seva feina, vull dir, perquè pareix que la cultura es tinga que justificar el doble, no?, davant d'esta pandèmia. O sigui, tots poden treballar i pareix que els actes culturals siguin insegurs quan hi ha uns protocols. Clar, tot això, hi ha hagut confusió, hi ha hagut gent que no ho ha entès i s'ha creat, jo crec que hi ha coses que s'han tret de context. Lo de l'empresa organitzadora, en este cas, de la seva directora artística, és una reacció completament lícita, penso jo. Jo he llegit la nota de premsa, no veig que en cada moment, en ningú moment s'ataque a l'Ajuntament, simplement a un sector de la població que pense jo que sempre són una minoria sorollosa, i clar, això també ha fet que l'equip de govern pues, un poc, vull dir, esta decisió de des de Cultura de seguir endavant el festival sempre està recolzada per l'alcaldia i bueno, vull dir que això sempre ha anat avant. Però clar, arriba un moment que aquesta pressió social junta bueno, a aquestes diguem
accions, pressions.
Sí, clar, i insults. Bueno, pues hagin fet també canviar a l'equip de govern d'opinió. Jo com a regidor de Cultura he defensat la meva posició hasta el final. A dia d'avui jo crec que era possible. Vull dir, el festival estava contemplat com a actes separats, acotats en l'exterior al 75%, com contempla la llei d'aforament, amb entrades, o sigui, tenies que adquirir la teva entrada. Vull dir, l'empresa organitzadora tenia un protocol, bueno, excel·lent, vull dir, perquè, bueno, suposo que coneixeu la labor de Pep al món de la cultura.
Sí, sí.
I crec que no hi ha dubte que anava a oferir-nos un festival segur. No sé on, això, pues la gent som una població major, de població molt envellida, i crec que aquesta por també ha afectat de diferents maneres. Hi ha gent que ho ha entès, hi ha gent que creia que era possible el festival, uns altres que no, i uns altres que ho han pres com una amenaça i que, bueno, que això, que, en fi... resumint-te també, no sé si se me pot escapar algo.
Jo crec que no, perquè ha definit molt bé vostè el que explicava la nota de premsa, no?, que ha remitit l'organització del festival, la seva directora i actriu i ballarina Pepa Cases, no?, que deia que el festival ha reprogramat hasta en 5 ocasions la normativa que Sanitat va enviar. Ha dit això, que li pareix injust que en este mateix moment que la cultura està agonitzant se genera aquest pànic, que n'hi hagin persones que no entenguen que se cancelen les festes, però que les activitats culturals continuen programades i que això, i que no es pot fer això perquè la cultura està passant per un moment delicat i que no li pareix bé que a poquetes dies, perquè s'anava a festejar aquest festival el 4, 5 i 6 de setembre, a una setmana, per pressions i insults de la ciutadania i d'alguns veïns d'Eslida, es tinga que suspendre per por aquest festival, que també les ha passat que el mateix festival s'anava a celebrar a la Vall d'Uixó, també li han cancel·lat per aquests motius, no? I estan un poquet disgustats, sí, i ofesos, no? Perquè si hi han festes nocturnes o la gent està als bars sentada, no entenen que aquests festivals, que a més tenen mesures de seguretat molt fortes, que ho estem veient fa uns minuts, xerràvem amb la diputada de Cultura Provincial d'ací de Castelló, Ruth Sant, i veiem que la cultura està molt protegida, que hi ha moltes mesures... Pues de part del sector cultural, pues moltes voltes no entenen que aquests actes programats pues se tinguin que cancel·lar per culpa de pressions, no?
Sí, no? I si a la mateixa cultura, no?, que al cap i a la fi és la que ens proveu d'aquest respecte i educació, no se la deixa treballar, doncs anem pel mal camí. Al cap i a la fi jo crec que la por junta la falta d'informació, i ahir és on jo crec que he d'admitir la meva culpabilitat. Bueno, suposo que si hi ha algun culpable en tot això, doncs he de ser jo com a regidor de Cultura per no proveir, suposo, d'aquesta informació a la gent ja de fa un temps. La meva opció sempre va ser no publicitar el festival per a evitar encara més si podia haver alguna massificació, que nosaltres no creiem, perquè s'anaven a acotar els espais, anaven a dar en entrada, hi havia un protocol d'actuació de seguretat que nosaltres confiàvem en ell, però com jo crec, la por s'ha ajuntat a la falta d'informació, crec que des de la regidoria de Cultura assumim la culpabilitat de no haver informat a la gent, no? Durant més temps. Igual havent tingut que publicitar l'esdeveniment fa 2 mesos en ja les normes de seguretat que anem a aprendre, però també era un poc difícil perquè eren molt canviants. Vull dir, això ha sigut molt complicat per a tots. Jo crec que ens ha de fer recapacitar i pensar a tots. Crec que la nota de premsa és una crida d'auxili cap a la cultura, no és res personal de la directora artística contra una població que damunt tenim la sort de que està fincada així en Eslida, vull dir, sinó un crit d'auxili cap al món de la cultura, no? I que ens faci reflexionar a tots de cap on anem, no? I que per a mi la llàstima, ja t'he dit que és una opinió personal, és que no hi hagin motius per a que la cultura es considere com a primera necessitat, quan jo crec que realment ho hauria de ser. Però bueno, ahí estem en esa gresca, no?
A veure... per ara s'ha cancel·lat definitivament, tenen pensat una altra dada, a lo millor per a la tardor, l'hivern, o ja ho deixaran per a l'any que ve aquesta edició?
De moment no puc dir-te res. Això ja depèn també de la directora artística, del projecte. Vull dir, nosaltres, si l'any que ve, si les condicions, evidentment, tenim un projecte cultural al poble i ens agradaria, si la situació ho permet, evidentment, reprendre aquest i altres projectes que tenim. Jo no sóc molt optimista de cara a la tardor ni de cara a l'hivern. Vull dir, jo crec que lo normal, si això no es controla, és que tinguem una tardor un poc més complicada per a la cultura. No sé, no sabria què dir-te. No podem posar una data. De moment nosaltres no hem fet un comunicat oficial des de l'Ajuntament, però el festival de moment se cancel·la perquè seria ridícul intentar posar una data després d'haver suspès això a 2 setmanes. És a dir, jo personalment, com a regidor de cultura, doncs vaig esperar els esdeveniments i quan tinguem seguretat, que és el que vol el poble, total seguretat, aleshores podrem començar a parlar d'altres coses.
Pues bé, regidor de Cultura d'Eslida, Rubén Carregui, li convidem que si n'hi ha algun canvi ens cride així a Ràdio Vila-real, estarem atents de tot el que passa a Eslida i de el que es pot fer, no? Ja siga a la tardor, a l'hivern o a l'any que ve, que esperem que siga molt millor que aquest any per al món cultural. Moltes gràcies. Sí.
Gràcies a vosaltres. Esperem que siga millor no només per al món cultural, sinó per a tots, evidentment, i que teniu les portes obertes del nostre poble, que pese a aquestes coses, no, que no són agradables, som gent respectuosa, amant de la cultura, i així teniu un poble per a descobrir quan vulgueu.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Vila-real.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
I ara tenim en nosaltres a Pilar Alexandre. Qui és Pilar Alexandre? Pues Pilar Alexandre, a més del seu currículum professional, que si volen després l'abordem i també podem parlar d'ell, però en este cas la tenim així perquè és de la plataforma dels afectats de la residència Sant Llorenç. Molt bon dia, Pilar.
Bon dia.
Este matí vos heu reunit en la Generalitat.
Sí, de fet venim directament d'allà.
Uh-huh. Este matí vosaltres heu estat reunides concretament, a veure si vos dic bé el nom d'este senyor que vos ha tingut a bé recibir-vos per a donar-vos explicacions de per què han pres la decisió del dia 15 de setembre tancar. Este senyor és Enric Juan Alcocer i és director general d'Inclusió Social i vicepresident de la Conselleria d'Igualtat.
Correcte.
Uh-huh. Com ha anat aquesta reunió, Pilar?
Pues no tinc una paraula en concret per a concretar-te com ha anat la reunió. O sigui, nosaltres hem arribat allí en una inquietud que era què passava en les nostres familiars que estan vivint en la residència Sant Llorenç, a la qual pretendissin tancar el dia 15 de setembre. I m'hem incidit en una altra inquietud afegida, que és quanta seguretat n'hi ha en esta residència i com serà la residència a la que podrem reubicar-los.
Clar, la inquietud és el que allí els han traslladat de primera mà de per què decidissin tancar esta residència, que era algo que vostès desconeixien, no?
Sí, a nosaltres se mos comunica a través d'una crida de telèfon de conselleria i esta crida la recibim el dia 21, el divendres de la setmana passada, i simplement mos pregunten el domicili per a poder-mos enviar una carta certificada en la que se mos comunicarà que se procedirà al tancament de la residència el dia 15 de setembre per un procediment administratiu. No n'hi ha altra comunicació per part de conselleria.
I aquest procés administratiu este matí se tradueix en més qüestions, no?
Sí, el senyor Juan mos parla d'un expedient que engloba unes 15 sancions i qualifica entre greus i molt greus. Nosaltres l'expedient no hem llegit de l'expedient ni el tenim, no? Però sí que arriba un moment que mos fa referència a que si nosaltres volem, estem demanant que se queden els nostres familiars en la residència pese a que n'hi ha este expedient en marxa, i fa un poc al·lusió a la seguretat de continuar vivint allí, perquè per mi és la casa de ma mare en estos moments, no? Doncs això m'ha deixat a mi molt descol·locada, no?
Claro.
Encara que ha hagut una bona voluntat per part d'ell, expressada per part d'ell, de col·laboració, i després anirem parlant de tot este tema.
Uh-huh. Però a mi això, clar, ho acaba de sentir, i suposo que als oients és també el que més ens preocupa, perquè si totes aquestes sancions, si totes aquestes coses que ocorrien dins de la residència Sant Llorenç porten ocorrint i se remunten a molts anys enrere, l'administració no ens ha protegit.
Anem a veure. Jo, a nivell personal i a nivell portaveu de la plataforma, tinc una cosa molt clara, i crec que tots els que estem així en la plataforma la tenim. El nostre problema és aconseguir que els nostres familiars tinguin qualitat de vida, el que els quede. Val? Doncs, si tenen que tancar, Uh-huh. I està clar que té que ser ara. Nosaltres no vulguem que siga ara per el tema de la pandèmia, lògicament, perquè la pandèmia no ha passat, això continua així. Estem parlant d'una població d'alt risc, 65 persones d'alt risc. Si té que ser ara, ens hem de solucionar des de Conselleria el tràmit. Vull dir, a nivell particular, nosaltres ja hem fet quirdades. No n'hi ha places en les residències. Algú ens ha de donar una plaça en alguna residència. Una residència que complisca totes les normatives, visto lo visto. Val? Bé, si tenen que continuar els nostres familiars en la residència, perquè este tràmit entenc que requereix un temps, un temps, no és que vulgui exigir, però sí que per favor demanar que estiguen les mesures de seguretat clares, que la meva mare, en este cas, i totes les mares i pares i tios que estan vivint allí, estiguen en un espai segur. No vull entrar si això ve d'un temps perquè crec que no és moment d'entrar ahí, per mi, no? O sigui, el meu problema urgent és que això tinga una solució i molt clara, a més. El problema que tenen entre Conselleria i l'empresa que està portant la gestió de la residència senyores, això és un altre problema. Evidentment, en el que afecta als nostres familiars, volem que la cosa se resolga i que quede superclara lo antes possible.
Entonces, a vostè el que li diu el director, en este cas, d'este servei, és si vostè vol que continuï esta residència oberta. I vostè la contestació que li dona és sí, però subsanant aquests 15 procediments que té oberts. Quant de temps tardarà? Jo, en aquest temps, què és el que aniré a fer? No? Suposa que el que vol vostè és això, no?
Sí, és dir, des de la plataforma no és que vulguem especialment que estigui a la residència oberta o tancada, és algo que nosaltres no tenim la capacitat per a inclús valorar això,
sí,
no?
Lo que
no som tècnics.
Que en este cas, Enri Juan, el que li torna és la pilota.
Evidentment, evidentment.
Perquè, clar, li diu, vostè ve a demanar-me que tindré la residència oberta? No, jo no. Vinc a demanar-li tindre una residència per a poder tindre a ma
mare.
I una residència que complisca tota la normativa que té que complir, que segons està, no la té. És que li ha tornat la pilota i quan li ha tornat la pilota i vostè li ha dit que el que vol és una residència que complisca en tots els requisits, que vostè complís també la seva feina, vostè com a persona particular, què li ha dit este senyor?
Bé, doncs ell a poc ha anat entrant en una sèrie de solucions que ell pot aportar. En esta residència n'hi ha gent que està en una PVS, que és una ajuda, hi ha altres persones que són de residència privada, diguem, no? Doncs ell, diguem que a les
de... N'hi ha 14, no? Que estan en...
Sí, 11 me pense que són de PVS, el que ell mos ha comentat.
Que són les que tenen l'ajuda.
Exactament, val? I la resta és un contractament, diguem, a nivell privat, no?, de l'usuari. Doncs,
Pilar, perquè ens fem una idea, la gent que no tenim ningú en la residència, quan se paga una residència sense ajuda?
Uah! Justament este tema no el porto jo personalment, però jo per lo que estic veient i vaig fer en el seu moment la gestió, pues estem parlant tal vegada que uns 1.700 euros d'ahí cap amunt, val? Sense incloure determinades coses a nivell de podologia, peluqueria...
Que això són
despenses que se paguen a banda. Sí.
Perquè els que tenen ajuda el que fan és que posen en la seva pensió, si no ho tinc mal entès, i el que resta ho posa a Conselleria, no?
No, el que nosaltres tenim de la PVS, això va vinculat al grau d'incapacitat, de dependència que té la persona. Ma mare, per exemple, té un grau 3. Entonces, el que nosaltres rebem és de Conselleria una mensualitat, val, per ajudar al pago de la residència. És a dir, nosaltres contratem directament en la residència i sol·licitem aquesta ajuda a Conselleria. Val? Però aportant la documentació d'en quina residència està ma mare. Està clar, en aquesta residència, o sigui, aquesta ajuda entenc que va vinculada a una discapacitat o a una dependència de ma mare, i, però a mi m'exigissin que porti el contracte d'on va ma mare.
I quant de temps la té vostè a sa mare? Des de la
està
residència?
Des del 2017.
És dir, que en el 2017 que ja existien aquestes sancions que ja venien, no?
No, aquestes sancions venen des del 2018. És un expedient que s'obri en el 2018.
I vostè té constància si algú del 2018 ha presentat aquesta documentació per a poder tindre plaça allí? A la Conselleria?
Pues no sé dir-li, però sí, entenc que sí, perquè de fet una de les portaveus, la seva mare, està en la residència des de fa un any.
O sigui, que ja va anar en aquesta documentació, per tant, en conselleria haurem pogut adjuntar en l'expedient que ja hi havia una sanció o que hi havia diverses... Són 15, eh?
Sí, són 15. No li puc afirmar això perquè tampoc li puc dir si la plaça que ocupa la familiar d'esta persona és privada completament o també té algun tipus
d'ajuda.
Crec que té un tipus d'ajuda.
És que, clar, això sí que és important, més que res, pues, perquè ells ja eren conscients de que hi havia una quantitat de gent que estava que ells reconeixien que li donen ajuda per a Edissa residència.
Correcte.
Entonces li diu que
bé, pues ell mos parla de que va buscar una reubicació a aquestes 11 persones, mos parla ell d'esta ajuda de la PVS, que alguna solució va a trobar. Mos deixa molt clar que el tancament s'ha de fer sí o sí, val? Que ell no pot mantindre este expedient sense portar-lo a terme, no? Perquè després també se li demanaran responsabilitats a conselleria en cas de que ocorrirà algun incident allí. Lo que està disposat, mos comunica, és a parlar dels termes i de les formes en les que s'ha d'executar este tancament, que executar el tancament. Ell no mos pot garantir que puga reubicar a tots, perquè nosaltres la intenció que tenim és que se'ls trate a tots, vull dir, no perquè nosaltres tinguem este tipus d'ajuda, claro, anem a deixar sense atendre
cobertura
a les altres persones, perquè de fet n'hi ha un número de persones que en este moment ja no sé quants són, al principi se parlava de 10, que no tenen família. És dir, això realment és molt dolent.
Ja.
Vull entendre que tots estem intentant fer-lo millor pels béns.
Quina quantitat de residents n'hi ha en este moment allí?
65 persones són les dades que tinc jo. El senyor Juan persones. Ha parlat de 64, no va el cas.
11 sí que tenen esta ajuda i d'aquestes 65 persones sí que possiblement n'hi hagi que sí que existissin aquestes 10 que no tenen família.
Sí. 10, 8, no ho sé, jo la notícia que tenia era que eren 10. Després n'hi ha persones amb problemes psiquiàtrics o psíquics, val? I persones en una gran dependència, evidentment.
Entonces, no li garantix que le puguen reubicar a tots si té possibilitat d'alguns, no?
Evidentment, jo el que entenc o el que hem comprès nosaltres és que els que tenim la PVS s'està buscant alguna solució, vol dir que ella s'està manejant o s'es comença a manejar, sí. I sí que parla de que se compromet a parlar inclús en residències de gestió privada per a intentar, que evidentment ell entén que no pot intervindre més que fins a un cert punt, però intentar que reubiquen a aquestes persones que estan en plaça privada en la Sant Llorenç en altres residències privades.
Però es deia els que tenen la plaça privada.
Correcte.
Que no és el cas dels PVS.
No és el cas dels PVS. Clar, a nosaltres els PVS mos redirigissen, no? Entonces, el que se mos demana és que anem a serveis socials per a demanar que se, diguem com que se recalifique el nostre, no és la paraula que utilitzen, però bueno, jo arriba on arribe, a que se recalifique la nostra situació referent a la conselleria, sí? De manera que si estem en este tema de la PVS, que puguem passar, diguem, renunciem a esta ajuda que tenim de PVS i passem a sol·licitar una plaça pública, val? Això és el que se me diu a mi des de conselleria i el senyor Juan verifica això. Sí, teniu que fer això, no? Demanar que se vos passi a una plaça pública i d'esta manera vos reubicarem com a plaça pública.
Però tenen que fer una prèvia, demanar-lo prèviament i després esperar a que li ho donen, no?
Efectivament.
I durant aquest període de temps, què farà, per exemple, vostè en sa mare?
Jo no me la puc emportar i com jo, molts, vull dir-te, jo el que sí que li he demanat, o sigui, ha arribat a un punt que jo he vist que això estava molt barrejat tot i molt poc clar i li he demanat, a veure, els problemes que tingueu vosaltres són vostres, però a mi me preocupa ma mare i tots els familiars que n'hi ha així. Doncs, durant el temps que tinga que estar ma mare així, jo vull que estigui d'una forma segura. 100%. Quins mitjos podem tindre per a veure que la mama està ben atesa i està segura? Quan se tinga que traslladar, la tens que traslladar tu, tens que organitzar tu el trasllat. Jo no puc traslladar a ma mare. I a on vaig, té que estar segura que complisca totes les normes que té que complir, perquè visto lo visto, no podem estar d'ací un temps igual.
I quina contestació li han donat?
que ell no pot tampoc garantir-nos res de tot això, no? Però que va a fer tot el possible perquè això sí. siga d'esta manera.
Jo sé que vostè acaba de tindre la reunió i que encara té que, suposa que tindre una reunió en tota la plataforma de la Sant Llorenç i traslladar-li tot això. Però una altra pregunta que també volia dir-li és, i suposa que arribarà a una conclusió, com la criden a vostè des de conselleria pa vostè anar o vostè demana aquesta reunió?
La reunió amb el senyor Juan?
Sí.
Això ho gestiona una companya meva que és Rosana. Val? Jo en este moment crec que és Rosana la que intenta posar-se en contacte amb este senyor, però tampoc t'ho podria assegurar.
I vostè els diu que van com a representants d'aquesta plataforma.
Sí, efectivament, el senyor Juan accedís i diu que sí, que vol reunir-se en uns representants de la plataforma i mos ha tratat molt bé, vull dir-te.
Ha anat un representant de l'Ajuntament de Vila-real?
Sí, sí, ha vingut nosaltres el regidor. De serveis socials, correcte, i la veritat és que ens sentim molt respaldats i molt agraïts a tota la gestió que està fent l'Ajuntament.
A tot això, vostès ara suposa que se reuniran, sí. tenen una reunió per prendre una decisió perquè no té molt bé res clar, és dir, vostès n'ha vingut pitjor de lo que ha anat, no?
Sí, sí. Jo m'he vingut en la certesa de que la residència se tanca, cosa que jo no vaig a qüestionar. Evidentment, si no complís uns requisits, tindrà que tancar. I més si són de pes, vull dir-te, jo tampoc he vist el document i ni sé exactament de què estem parlant, ni tinc el per què saber si té una gravetat o no el que allí posa. No sóc un tècnic, jo.
Sí,
tinc sentit comú, però no sóc un tècnic.
Però vostè ha entès perfectament... Sí. Els motius per els que se tanca la residència.
Sí, o sigui, a mi me parla, mos parla allà en la reunió, d'un tema de mesures de seguretat contra incendis, per exemple.
Vostè quan anava a acabar la residència, anava a la idea de que no es tancar la residència, quan se n'ha vingut i ja no té la mateixa idea, no?
Jo crec que no mai hem anat en la idea de que no se tancarà la residència. Vale. Nosaltres continuem fermes en la idea de que Aixina, no, per favor, no és manera. No estem parlant de cotxes, que avui la parquen en el pàrquing i demà me'l deixa al carrer. Vull dir, tot això s'hauria pogut fer d'una altra manera. Si ve un expedient de molt arrere, això s'avisa en maig, en juny, en febrer, val? Va dir que en setembre o en octubre se procedirà al tancament i se va fent camí en reubicar a la gent. Val? Però és que això ja ha passat. La situació actual és que se tanca. Si no és el 15, serà el 25 o serà el 15 d'octubre, no és el cas, perquè no tenim clar exactament si se podrà demorar este tancament, però el que està clar és que se tanca. I si n'hi ha motius, pues bé, que se tanque, però què passa hasta que se tanque i què passa en aquestes persones, en aquests familiars de risc, en plena pandèmia, quan els tinguem que manejar a un altre puesto? Perquè tinc que dir que en la residència de Sant Llorenç no n'hi ha notificat ni un sol cas de Covid. Val? Ni de residents ni de treballadors. A nosaltres, durant el confinament, ens han estat enviant vídeos, fotos, ens han cridat perquè la mama se posara el telèfon. Bé, els treballadors també tindran el millor que dirà alguna cosa, no? Però que tampoc és la nostra competència el parlar dels treballadors, però sí que vull trencar una llança en favor d'ells. No? Esta gestió l'han fet bé. Jo no he entrat en la Sant Llorenç des de fa 6 mesos. Jo puc parlar de lo que veig. Més enllà, no. Però sí que li transmet al senyor Juan que, evidentment, jo he confiat en conselleria. Quan esta residència està disponible és perquè algú dona permís per estar disponible. I jo he confiat en Sant Llorenç. La informació que ens han passat ha sigut escassa. En qui tinc que confiar?
Pilar, suposa que quan tingui la reunió arribaran a algun tipus de conclusió. Espero que vinga a contar-nos-ho. I, bueno, desitge que tinguin molta sort i que troben una solució.
Això esperem tots i que siga una resolució efectiva i bona per als nostres majors, que són els que estan vivint allí, al Feia al Cap.
Moltes gràcies i molt bon dia, Pilar.
Gràcies a tu.
Estás a la 92.2 FM.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? ¿Por
que no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Necesito un TPV para mi negocio? ¿Cuántos tipos y tarifas hay? Si te planteas alguna de estas preguntas, en Grupo Cooperativo Cajamar hemos creado un espacio con toda la información que necesitas saber sobre TPV para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
I ara, com no, pues, senyor alcalde José Benlloc, l'Ajuntament de Villarreal, pues, setmana mogudeta, molt bon dia.
Molt bon dia.
I reunió de portaveus per aixe demanar aixe recolzament per part de totes les forces polítiques per este problemón que s'han trobat en la residència de Sant Llorenç, no?
Sí, i a més el primer que vull fer és agrair, escoltat a Pilar, les seues paraules que evidentment pues, t'emocionen, no? Perquè tots tenim, hem tingut familiars, jo he tingut també familiars des d'una residència, una tia meua molt pròxima va faltar en una d'elles i a més he viscut tota aquesta crisi d'esta dura pandèmia des del primer dia pues, al pie del canyón i parlant amb els directors i anant a les pròpies residències, ajudant-les en el que podíem i bueno, jo crec que és un sector que fan un treball impressionant i que al final, i la reflexió més potent és Isa, no? La residència se converteix en la casa dels nostres majors i que quan tenen que acudir a un centre d'estos les famílies és perquè no poden atendre elles directament esta situació, això no és un capritxo. I aleshores jo crec que l'administració ha de ser àgil, ha de ser transparent, ha de considerar i tratar a les persones com a persones, que és el que són, i n'hi ha que entendre una cosa, quan els demés mos canvien de casa o tenim que canviar-nos de casa, és un drama, és un drama. Imagineu-vos una persona moltes vegades polimalalta, en dificultats, que també té ja els seus companys, que coneix les manies d'uns, d'altres, perquè ells fan moltes activitats en comú. Allí mateixa, pues, quan hi havia normalitat, ells siguen a vegades al jardí del José Soriano, jo alguna vegada he anat, he saludat i he estat... I ara és un drama, tindré que canviar d'amics, tindré que canviar de persones. Només el canvi, no?, que s'està plantejant ja és un drama, i per això nosaltres des del primer moment, i jo el que havia dit era escolte, jo crec que és absurd el model que tenim, si és que no n'hi ha solució i que davant d'una infracció que no discutim ningú, que se pot haver produït, discutim evidentment que molt enterem ara, no? Després d'estos anys, que això és una cosa que tindrem també que
sí,
parlar.
Sí,
no?
Això ho parlava en Pilar també i també me llamava molt l'atenció perquè, clar, se trau la notícia el divendres, a migdia, no tenim poder de maniobra ningú mitjà de comunicació per a preguntar què havia passat. Jo sé que vostè va estar cridant, bueno, que va parlar també la directora del centre i demés, però la meva sorpresa és quan ahir me comunica Pilar, que és una de les representants de la plataforma, que ella anava a rebre-la al director general d'Inclusió Social. La veritat és que me va estranyar molt i no sé si s'ha fet algun tipus de pressió per part del consistori.
Bueno, jo no vull dir pressió, val? Jo el que lamente, i el sé criticar públicament i tornaré a dir-ho, que no donaren resposta des del dijous, que se's comença a cridar a les famílies, que a nosaltres ens arriba la notícia, pues en la proximitat que tenim amb la gent, pues el meu telèfon el té molta gent, m'arriben dos àudios de famílies, Rosana, pues, que és inspectora de la policia i per tant funcionària meua de l'Ajuntament nostre, d'este poble, pues, treballadora d'allí, me diu: senyor alcalde, mire què està passant aquí, nos estan llamando i diciendo que el dia 15 nosaltres no sabíem absolutament res. Jo li dic al regidor immediatament: mira, perquè no parega que m'estic ficant jo pel mig en un tema que no és competència meua i tal, que els funcionaris nostres li demanen a la conselleria algun tipus de documentació al respecte o si n'hi ha alguna cosa d'això. Els funcionaris se fiquen en contacte amb els funcionaris de conselleria i es diuen que tenen que consultar si ens poden enviar la informació. I això el dijous. Passa tot el dijous i és la veritat de lo que ha passat. I el divendres ens diuen que sí, que okay, que s'envia. Entonces ja ens passen el decret de tancament a la regidoria de serveis socials i mos passen el llistat de les 65 persones, dels usuaris, que es comencem a treballar en els nostres treballadors socials a veure les dificultats que tenen les famílies, en quina situació està, que els intentem ajudar perquè la residència sí o sí se tanca. Però això tot això m'ho compta un funcionari. Jo no puc parlar en ningú càrrec polític hasta el dilluns en el senyor Juan. Cride, evidentment, als meus companys del meu partit, que depenen també i que són responsables de la presidència de la Generalitat, cride allà al secretari autonòmic de presidència, cride i li dic: ficat en contacte en la vicepresidència i li feu arribar a Mònica Oltra el que està passant així, a la responsable màxima, perquè jo no vull tampoc que parega que jo estic ficant-me, però vosaltres, que sou el mateix govern, pues parleu, li envia un missatge a la regidora, a la consellera de Sanitat, Anna Barceló, li ho conte tot. Jo vaig fer moltíssimes gestions en divendres a tots els puestos que vaig poder. Vaig parlar amb la diputada de Vila-real, Sabina Scrich, que per això estan també, i ella va fer gestions immediatament. I aquestes gestions van donar el fruit de que ni dissabte ni diumenge ningú va obrir la boca, ni a la residència, ni als familiars, ni a nosaltres, ni als mitjans de comunicació. Jo realment envié la nota el divendres ja, perquè n'hi ha una alarma social en el tema, s'està cridant a les famílies per telèfon, funcionaris, senzillament dient los que el dia 15 han de traure als seus familiars d'allí, i jo la envié en un element de responsabilitat també, de dir que l'alcalde està ahí, que anem a estar a l'Ajuntament, que no vos preocupeu en aquest sentit, evidentment que mos tenim que alarmar, però que sapieu que anem a estar al vostre costat i en la medida de tot el que puguem fer, jo crec que és el que tocava, no? I això pues relaja un poc més a les famílies, com és normal, saben que una institució, la més pròxima d'ells, que pot tindre una relació evidentment més directa i al que la Generalitat té l'obligació d'atendre, va estar en contacte amb ells, i això segur la història. I a partir d'ahí, pues ja sí que és veritat que el dilluns la diputada autonòmica Sabina Scrich me passa el telèfon d'Enric Juan, del director general, i me diu: està disposta, explicate-ho tot, a contar-te tot com està, tal i qual. I diu: home, ja era hora, no? Però està bé. Vale, pues di-li que jo li cridaré, només podré i tal. Nosaltres teníem el regidor parla en ell, el regidor de serveis socials sí que parla en ell el dilluns, li conta lo mateix que sabem hasta ara, res més. Li pregunta al regidor, igual que pregunta jo, que me diguen ixe expedient, ixes infraccions, que van ser, perquè crec que ho tenim que saber, especialment l'Ajuntament. Jo no dic que a lo millor ells se puguen protegir la Generalitat des del punt de vista de la protecció de datos i el mal que li puguen fer a l'empresa. No sé si, evidentment, de vegades en la llei està protegit aquest tipus de datos i l'expedient té que ser un poquet més limitat, però és que a mi m'han votat els ciutadans i ciutadanes de Vila-real i soc l'alcalde d'un ajuntament en el qual m'estan demanant els treballadors socials d'aquest poble que treballem amb les famílies a veure quina solució els podem donar per a fer-los les entrevistes i saber quina situació tenen, perquè competència nostra no és, però col·laborarem evidentment. Jo no he rehuït mai, com tu saps, Susana, de ninguna competència, i els veïns i veïnes paguen els seus impostos i no tenen el per què estar pensant en la llei qui és el competent. Al final van on tenen més propet, en este cas és alcalde, som els que estem més a peu de carrer contínuament, mos coneixem més tots, mos toquem, esta vegada menys en el virus de dichos, però evidentment pues això ha sigut tot el procés. Què ha passat? Que jo sí que vaig cridar després del pleno i de tot el que vam tindre i d'acumular un poc més d'informació que mos ha anat enterant a través de missatges que m'han enviat al Facebook alguna gent, alguns que no me volen donar ni els noms, m'han donat informació del concurs d'acreedors, de l'empresa. Jo he anat sabent coses, però a mi mai se m'han transmitit d'una manera oficial, no? Que és un poc curiós tot això, i que feia uns pocs anys, i ara estic encara més preocupat després de tot això i de lo que en estos moments he vist en els mitjans de comunicació. I aleshores jo li vaig transmitir al director general que no entrava a valorar l'expedient, que no és faena meua perquè tampoc me l'han fet mai participar a mi i tal, que no me pareixia bé, que no ho sapieren les famílies i que no se sapiera, que no se tinguera més transparència, i li exigia, claro, li demanava que donaren la cara i que atengueren a la gent i que l'escoltaren almenys, que era un tema molt humà, no? Especialment això, i després anem a veure entre tots les solucions que podem prendre, no? I en aquest sentit, pues, m'alegre que els hagin atès. Jo sé que els has atès bé, per lo que he escoltat, el regidor també m'ha informat, Álvaro, de tot, i bueno, l'únic que en estos moments, bé, se mos ha dit que s'intentaran buscar solucions per a tal volta aplaçar la fecha del 15, però no mos poden donar garanties, això és el que a mi m'ha arribat, però la decisió pareix que és ferma i que la tenen que tancar sí o sí, i jo no estic d'acord, ho tinc que dir.
Alcalde, tenim que seguir parlant perquè lògicament Pilar, que és la representant que està ací fa una estoneta i ens ha parlat de totes aquestes coses, estàs patint una reunió i segurament este tema donarà pa més, però no vull que se'n vagi ara entrant de ports, i vull que parle del programa que teníem després, que se va presentar ahir.
Bueno, sí que vull dir públicament, perquè ho sàpiguen, a les 10 hem convocat una junta de portavors, jo no els he acompanyat, que es vaig dir que estava dispost a acompanyar-los, com moltes vegades he fet en competències de la Generalitat, en familiars, des discapacitats, en problemes que hem tingut, per descomptat, és que és la meva obligació, i a Madrid quan és un tema de l'Estat, però bueno, vaig convocar la Junta de Portavós per a recolzar-los tots junts, tots els partits, perquè no parega que és un tema això de polititzar uns altres. Fiqués vostè que al final el responsable també és el president de la Generalitat al final. Així, estem parlant del govern valencià, jo sóc del PSOE, jo he dit mil vegades que per a mi el meu partit és Villarreal, i és la meva gent, per això mos voten, no? I crec que tenim que fer-ho, i agraïs que vull fer-ho públicament a tots els partits, a sis, que han recolzat per unanimitat, apoyar el manifest que ells van fer, no tocar ni una coma, algo que és molt, diu molt de tots nosaltres, i en segon lloc, exigir l'expedient a la Generalitat, perquè avui, pues, ahí sí, del debat que hem tingut tots els portaveus junts, la preocupació està nostra quan mos desayunem en que n'hi ha més de 15 infraccions, clar, i aleshores pues, tindran que explicar aquestes 15 infraccions en quina situació estaven els majors allí, perquè claro, a mi me preocupa especialment això, i l'administració està per actuar, i n'hi ha una fiscalia especialitzada en estos temes, i n'hi ha tal, bueno, pues tindrem que veure ara què passa. Jo crec que n'hi ha que intentar destensar a partir d'ara un poquet, i crec que no s'ha gestionat bé des del primer moment, per lo menos la informació i tal, i a partir d'ahí pues, tindran que donar explicacions, qui mos les puguen donar, i nosaltres anem a estar al costat de les famílies per descomptat. És absurdo, i diria molt poc de nosaltres, en el carrer de l'administració pública i dels polítics, si resulta que davant d'una presumpta infracció o vàries d'una empresa, a qui se'l castiga és als usuaris. Què estem fent?
Aixina és. Alcalde, vostè es queda, però Maria Ventura i jo se n'anem, que ja portem així 2 hores i hem fet el que ens tocava. Sí, vostè continua. Maria Ventura, moltes gràcies per haver estat 2 horetes, i a vostès, ja sabem, demà a les 12, com sempre, així en protagonistes. Ja els deixem en els nostres companys d'esport, que ens diran totes les novetats que, bueno, que han passat des d'ahir, ara, que suposo que també n'hauran sigut a muntó.